S'ha permès durant aquests pròxims dies.
I hem arribat així a les 9 i 4 minuts. Tornem amb tota l'actualitat quan siguin les 10.
Més informació a ib3notícies.com.
Ara comença Fons d'armari, el programa heterofriendly d'IB3 Ràdio amb Xisco Nadal.
Molt bon vespre a tots i totes i sieu benvinguts una setmana més a Fons d'armari, el punt de trobada de la comunitat LGTB+ d'aquestes illes i l'espai més heterofriendly de la ràdio pública balear. Ben retrobats després d'aquest mes d'aturada durant el qual vos hem enyorat un munt i espero que vosaltres o nosaltres també, si no seria un desastre. I ja que tornem aquí, ho fem amb la mateixa il·lusió i les mateixes ganes. Avui, per parlar-vos de cinema, estrenarem secció amb el nostre crític de capçalera Joan Bové i també rebrem els participants i director de la mostra Out 2020. I per tancar programa ens visitarà Marc Rosic, autor de Teatre Trans i altres textos no normatius. Menú cultural, que manirem amb bona música, que això ja es marca de la casa, i que començam jutsu ara.
Déjame entrar en tu sombría, pelarte una papaya, comérnosla en la orilla. De sandía. Muerdo tu piel de albaricoque y dejas en mi barba arena y purpurina. ¿Por qué no te quedas a dormir en el espacio que hay entre las líneas de mis manos? Ese mar de panza con aroma naranja en mi barca de palta. Paso por medio de unos cerros para escalar tu cuello y pegarte unos becerros. Pruebo de un polen poderoso que sale de tus poros con resumen.
I en la cadència vocàlica de Carlos Sadness i el seu amor papaya, començam parlant de cinema, perquè després de l'ajornament per mort del coronavirus, dimarts que ve torna a Ciutat Loud, la mostra de cinema de diversitat afectiva de les Illes Balears, que celebrarà la seva tercera edició. I qui en sap tots els detalls és el seu director, en Jaume Fiol. Jaume, molt bon vespre.
Bon vespre, gràcies per convidar-me.
Supos que ara ja content de veure que la mostra ja és un fet, és a dir, això ja és dimarts, després d'haver hagut de jornar, supos que amb il·lusió renovada.
Amb moltes ganes, il·lusió, sí. Hem de confessar que aquí no veiem arribar a la data, no? Francament, perquè quan ho vàrem ajornar, abans de que ens confinàssim, precisament, no hi haver d'ajornar-lo a tardor i dur-lo ja a setembre, no. Ho veiem molt lluny, clar, ajornament de 5 mesos, però ja a la fi, d'aquí una setmana ja haurà arrencat aquesta tercera edició i amb moltes ganes.
Ara parlarem d'aquesta tercera edició, però hi ha hagut qualque moment en què vos hagueu plantejat, com per exemple han fet les converses literàries de Formentor, de fer-ho online, de fer trobades o xerrades en diferit Perquè, clar, ara molt de festivals ho han fet.
Sí, no, a veure, era... Nosaltres no ho vàrem contemplar, sí que hi ha molt de festivals, sobretot el confinament, que se'n varen passar el tema digital a través de plataformes conegudes com Filmin. Nosaltres no contemplàvem aquesta idea, perquè a més trobant que a més una mostra com Out, amb les característiques que té la mostra Out, trobant que ha de ser un esdeveniment social, presencial, amb una sortida, més, mai millor dit, també s'aprofitaré el nom d'aquest programa per donar un poc de cabuda a gent que pugui sortir, que pugui... No, evidentment, és la part cinematogràfica, però també la part social, divulgativa.
I reivindicativa.
Exactament. No acabaven de concebir, des de la mostra, que fos des de casa teva. Evidentment, prenent les mesures i sabem que altres festivals han anat i ben acollits i...
I que si en Almodóvar i Natilda Swinton han anat a la mostra de Venècia, la mostra Out aquí a Palma també s'havia de celebrar presencialment i s'ha acabat la història. Per cert, quin serà el menú? Perquè, clar, pel·lis, sessions de curtmetratges, documentals, que poden destacar de la colla d'enguany, Jaume? Perquè hi ha molta cosa.
Hi ha moltes coses i és molt difícil destacar algunes. Però bé, si destacàvem, bueno, nosaltres enguany sí que hem fet també una aposta clara per lo que és les sectes paral·leles, convidant a totes les havien entitats LGTBI de Balears, Benamics, Alas, i també Balears Diversa, i també CIMAS, l'associació de dones cineastes d'aquí de Balears. I a part també, bé, una altra gran novetat, que això ja, independentment de la Covid, ja va ser una proposta ferma per aquesta edició, que és ampliar, ampliant pel·lícules, ampliant en dies. L'any passat van ser 4 i enguany realment és una setmana sencera perquè arrencam oficialment dimarts dia 8, però dia abans, dia 7 de setembre, fins la primera activitat paral·lela amb el títol de Dones LGBT, Sororitat i Feminisme, i per tant són 7 dies, són 27 títols. Per fer-nos una idea, l'any passat van ser 12, per tant...
S'ha multiplicat per 2.5, gairebé.
Gairebé, i també hem volgut cuidar molt la programació, intentant, bueno, intentant no, i crec que ho hem aconseguit, fer una programació implicant tot el col·lectiu, totes les sensibilitats, tot, i jo crec que ho hem aconseguit.
Totes les lletres, podríem dir, no?
Correcte.
Si un vol fer un festival de diversitat afectiva, que millor que tot SARC, anava a dir tot SARC parlamentari, no, tot SARC LGTB i Q+, s'hi senti representat. És fàcil fer la selecció, perquè, clar, quan nosaltres érem joves... Bé, anava a dir quan nosaltres érem joves, és que tu i jo tenim una diferència d'edat grossa i substancial. Quan jo era jove, clar, hi havia molt poques pel·lícules de temàtica LGTB. De fet, quan tenies videoclub, sortia una novetat, jo me'n record quan varen posar aquells videoclubs que eren de caixer automàtic, a la fi vaig poder anar a llogar, sense que m'ha fet molta vergonya o no s'entamessin, pel·lícules de la temàtica que m'agradava. I en canvi ara hi ha com una mena d'oclusió. Això, concentrar una mostra, també m'imagino que deu ser complicat, perquè no sé si veus molt de patató, però sí que hi deu haver molt on triar.
Hi ha molt per triar i és complicat triar. Som un parell de persones que anem seleccionant les pel·lícules, anem veient, molt fixant molt també en festivals de resta de l'estat i sempre miram recomanacions, tal. I és complicat perquè a més també per una mostra que ha durat 3 edicions, sempre com no hem tingut un, diguéssim, uns precedents abans, bueno, va el Festival del Mar, però ja ha plogut, sempre intentant, pues, igual pel·lícules que igual duen uns anys, i no han tingut l'oportunitat de projectar-se cap cinema de Mallorca, pues les duim, encara que hagin a millor dut 4 o 5 anys i tenim, pues sí.
Una mostra que, com dius, arranca dimarts, però dilluns ja tindrà elements per poder gaudir-ne amb aquestes activitats paral·leles. Aquesta mostra s'inaugurarà en el Teatre Xafortesa en la projecció de la pel·lícula Port Authority, de la qual ara n'escoltarem un fragment.
Gotta go.
Guys, stop worrying about the little stuff. Just grab like the TV and couch, all right? Let's get out of here.
I una de les presentadores d'aquesta gala inaugural serà la nostra companya d'esports, Marta Sampas, a qui ja podem saludar. Marta, benvinguda a casa teva.
Bon vespre.
M'ha fet gràcia perquè veig que t'has deixat la teva pròpia escuma de micro. Tu ja ben preparada fins i tot per fer antena. Enhorabona, el primer de tot.
Gràcies.
contenta de que t'hagin seleccionat per inaugurar, diguéssim, ja una mostra destacada i destacable, com és aquest Out d'en Jaume Fiol?
I de, sí, me fa molta il·lusió, Xisco, i li agraeixo en Jaume i en Sebastià també amb el Castaré, i me fa moltes ganes de provar, serà una experiència nova per jo, i amb aquest motiu la mostra Out, que a més la coneixia també de l'època on vaig estar a Ràdio Calvià i cobríem també aquest tipus d'esdeveniment, o sigui que molt contenta de formar-hi part, Xisco.
I sense voler ser frívol, ja tens preparat l'outfit per dimarts? Ja saps què te posaràs?
No, he de dir que no. Perquè no sóc gens d'això, o sigui que m'hauran d'ajudar, hauré de demanar ajuda i que m'assessorin amigues que en tinguin més idea, perquè de veres que no sé què me posaré, no ho sé. Sebastià, no sé si ho sabrà ja, però jo no.
Fa dos pits que cites en Sebastià, sí. Monà, qui presentaràs. Te cau bé o no?
El vaig conèixer l'altre dia ja beníssim.
Encara bo que has dit això, perquè clar, ja ens està escoltant. Sebastià Monà, molt bon vespre.
Bon vespre, com estàu?
Ara m'hagués agradat aquí crear un d'aquests moments radiofònics que en Sant Pas hagués dit no puc perquè és un divo, no puc amb ell,
no,
aquí
no,
una
perdona,
mica de brega,
no,
però està neguda.
No és de valentia en Sant Pas, he dit valentia en la teva pregunta, que te pot entendre.
Geni, mica, Sebastià Monà, per cert, enhorabona, també com a copresentador, te faré la mateixa pregunta que a Marta, tu ja saps què te posaràs o no encara?
No, és que la veritat, com que entre que he acabat les vacances, m'he posat a fer feina fa una setmana, en la cura de la feina nostra, pandèmia per amunt, pandèmia per avall, no he tingut temps de pensar, però bé, tot arribarà, vaig passant el dia a dia, per tant, aquest cap de setmana començaré a plantejar-me, veurem què m'he de posar.
És a dir, ho deixarem per el cap de setmana i doncs hem d'esperar dimarts per saber què passarà. Per cert, una pregunta en gens de malícia. L'edició passada, dues estrelles planetàries varen presentar l'inauguració de Saut. Jo no donaré noms. Teniu pressió a l'hora de quedar aquesta feina en guany? Perquè, clar, m'han dit que el llistó va quedar altíssim.
Bé, la veritat és que hi havia, crec que darrere, no sé, va un equip de guionistes, d'haver 10 persones, fent que llegava.
És que n'hi ha en Buenafuente, té l'equip de guionistes de Saut.
Ni riu-te'n tu de desgolla.
Més o manco, és a dir, és que li falta poc. No, però, de veres, una responsabilitat com aquesta, supos que, clar, inaugurar una mostra no és poca cosa. Hi ha nervis, no sé, Marta, tu hi ha nervis davant l'esdeveniment o no? Jo és a dir, que el guió que te passaran sí. És molt bo, és a dir, només t'has de deixar, dur,
no?
És com una sinfonia, i tu, amb en Sebastià Monà, estic segur que anirà beníssim. Però els nervis, com van?
Jo nervis els atem, perquè, com deies, és una experiència nova per jo, però sé que estaré ben acompanyada, crec que en Sebastià en té més experiència, o sigui que crec que estaré ben recolzada i un pic allà, espero que ho disfrutem i que els nervis se'n vagin.
Sí, vas com a Cicerone de diferent gales que ja n'has presentat, és un munt. clar, que és bona, és que és un
tot rei... Tot arriba, és a dir, en aquest moment jo tampoc no estic ara en el tema dels nervis, però sí que és cert, com aquestes coses passen, quan més s'acosta la data, més nerviós estàs, sé per altra banda, com que hi ha un equip a darrere, és a dir, la gala que jo en aquest cas, sobretot en aquesta de Saut, jo crec que quan més senzilla millor, perquè per altra banda el més important que la gent vol veure és veure ja la primera pel·lícula que hi haurà. Òbviament s'han de donar pas tota una sèrie protocolària de persones i també informar a la gent i les actuacions que tindrem. I bàsicament és aquell moment que arribarà, però bé, també t'ho he de dir, jo amb en Marta, que també ho vàrem conèixer fa, només m'ho hem vist una vegada, m'ho he passat molt bé, és una nota que la veig super extrovertida i super simpàtica i que no crec que tinguem cap tipus de problema per donar pas a el que presentarem en aquesta gala.
Ho passarem bé, Sebastià, segur.
Sí, no, estic content. Se nota que se mostra aquesta de Sau, de cada any té més pressupost i més temps per dedicar als presentadors. Està molt bé. No, que se nota que se mostra aquesta de Sau, cada any té més pressupost i més temps per dedicar als presentadors. Perquè ara mateix,
bueno, perdona,
que a mi m'informassin, l'any passat, ni reunió amb prèvies... ni vídeos per Instagram, que jo he vist...
Però, Xisco, quina part tenies i què hi havia, vull dir...
A mi no sona que hi va venir Marta... Garau, que és molt bona.
Clar, però és que això, no... Vull dir, és una... Quina persona més indicada com tu i na Marta de tele i de ràdio, que saps que sigui una escaleta presentar les quatre coses que has de presentar i per en van, vull dir... Tampoc, dins de tot, i també hem de dir a la gent, no és que sigui una cosa superdifícil, vull dir, tot ha de quadrar, i més o manco, en sortirà. A mi no crec que hi ha cap tipus de problema.
Aquest comentari tan gran és Sebastià Monà, no podia respost. Per
a
cert...
A més, hem de...
Fiol, ara ets con Maciel. Hola, soy Maciel, per al·lusiones. No. Vull parlar.
No, a més, clar, que l'any passat, encara que fos la segona edició, va ser la primera amb una gala i sempre en Marta Grau i en Xisco Nadal podran dir que van ser els primers presentadors de la mostra Out.
Correcte.
Feia tant de temps que no eres la primera vegada de res. Ara ho estic recordant i dic, eren feliços i no ho sabíem. No hi havia ni Covid, no hi havia res. Mos podíem juntar i no hi havia problema.
Clar, jo crec que jo de tot això, i ara que ho acabes de dir, desgraciadament els problemes el tema del Covid. Vull dir, tantes cometes, que espero que tot el contrari, desllueix una mica el fet de poder assistir on tothom pugui venir en el teatre de Fortesa, que tenen que ser menys persones, que no podran gaudir realment de lo que podríem, però bueno, afortunadament, també crec que ho hem dit, encara estem a temps de poder celebrar com Déu mana aquesta mostra.
I pregunta obligada quan se fan aquestes coses. Sampas, per exemple, comença tu. Sempre que s'organitza qualsevol esdeveniment LGTB, sempre hi ha qualcú que per Twitter, per Facebook, fa la mateixa pregunta. Si ja està tot normalitzat, perquè jo penso que són molt necessàries aquestes mostres per allò que deia en Jaume Fiol. És a dir, són elements o són esdeveniments socialitzadors, on gent que potser no ha sortit de l'armari, on gent que encara potser no sap ni com estima ni com se sent, va allà i és com un primer contacte i diu, escolta, que potser hi ha altres realitats que existeixen. Clar, però això ho dic jo, però tu
sí,
què t'hi diries?
Sí, sí. No, d'acord amb això, i és vera que avui en dia les noves generacions tenim sèries, tenim plataformes com Netflix, sempre hi ha qualque història ja LGTBI, però pel·lícules, documentals, tot el que haurà se mostra com a tal, i poder anar a una sala, és vera que ara justament d'aquesta forma, però parlàveu antes de... No sou gens majors, però jo tal volta una mica més jove. Jo a videoclub no.
Que subtil.
Videoclub no, però sí que he de dir que el vera no ho tenien gent fàcil. Jo me descarregava de l'ordenador i ho tenia amagat a carpeta. Ara m'escoltava un paio humà, tenia sèries, per exemple, The L Word, una sèrie lèsbica. Sí. Tenia amagat a carpeta.
Que ara tornada The L Word, sí, sí, sí. Generació, 2020.
Sí, molt xula. I bé, és un exemple, no, de que antes costava més i per què no ara tenir no tan sols a mà a sèries, a cine, sinó també directament un festival que hi dediqui això. No,
Mona, tu i jo, que sí que hem anat a videoclubs...
A cercar coses.
Sí, a cercar pel·lícules i sobretot jo a comprar gominoles, clar. Reivindiquem també la necessitat de mostres com aquesta de South. Que a mi, jo, és que aquí comentant, sí, arriba un punt que ja me rebenten. Que jo, escolta, se munten festivals de caza, no se podrà muntar una mostra LGTB?
Sí, no, jo crec que no és que sigui fonamental, és que per molt normalitzat que sigui i visible que estigui, crec que és més reivindicatiu que mai, vull dir que... I perquè sempre, desgraciadament, viurem episodis, és a dir, en el nostre cas i en el nostre col·lectiu, el que està passant se demostra bàsicament en coses com el racisme, que torna a estar a Estats Units i a tot el món, a lo més alt de tot, per tot el que està passant a Estats Units, i perquè desgraciadament continuen passant episodis de racisme, episodis d'homofòbia, de transfòbia, del que sigui, crec que són molt importants. I, per exemple, jo crec que s'apunta i un exemple que sempre m'ha quedat els darrers anys, precisament de les noves generacions i com de bé pot fer mostres com South i com les noves tecnologies, és que jo me'n record que varen parlar de transgènere i com els nens, hi havia pares que no sabien què li estaven passant en aquells al·lots, i aquells al·lots, afortunadament, per un vídeo de YouTube, podien ensenyar al seu pare, és a dir, mamà, és que el que m'està passant, el que jo vull ser, és com aquest al·lot. I en aquell moment, els pares obrien els ulls i podien començar a entendre el que els estaven pensant en aquell al·lot o en aquella al·lota que no sentia a gust en el gènere que tenia en aquell moment. O com s'estan plantejant avui en dia, que a mi mateix me passa, ja no estan xerrant de gais o de lesbianes, sinó tot aquest debat de binaris, no binaris, i la diversitat que hi ha en aquest moment en el nostre col·lectiu, que crec que és molt important i cada vegada més s'ha d'exposar i s'ha de mostrar.
El que tu dius, l'ús de pronoms, el fet de no donar per fet que una persona és home o dona només per allò que poses DNI, és a dir, són petits aprenentatges en aquest camí que és sa vida, que tots hauran de tirar cap endavant i que gràcies a mostres com South anem aclarint conceptes. Sebastià Monà, presentador de South d'enguany, de sa gala inaugural, un home que va anar a un videoclub quan era jove a cercar pel·lícules, m'agrada, m'ho posaré com a...
Crec que m'ho
posaré
a perfil...
No, m'ho posaré a perfil de Twitter. És a dir, a partir d'ara, ara en sorti, canviaré... M'ha sortit un gall fins i tot de l'emoció. Canviaré la llegenda de Twitter, tenc He entrevistat Letizia Sabater com a... De petit anava a videoclubs. I diré afegint elements que Generacions Millennial, quan amb Malta Sampas, salta presentadora de la secretària inaugural de Sau d'enguany, tal i ha sorprès. Marta, Sebastià, moltes gràcies a tots dos.
Gràcies.
Molt bé, me s'agrada inaugural. Adéu.
Una abraçada molt forta. I, Fiol, no te'n vagis, que encara hem de continuar parlant més de Sau. Estàs content? Veig com a tristot.
No, no, sé si, no, estic content.
Que va estar superbé l'any passat, però clar, enguany estarà molt millor.
Home, bueno, tenim el factor Covid que, com no, comentava en Sebastià...
Sí, però dic que vas augmentant la qualitat de la gent que contractes. En això me referia. Com deia, ha arribat el moment ara de fer una aturadeta per anar a publicitat. En tornar, què farem? Continuem pendents de l'edició d'enguany de South, aquesta mostra de cinema de diversitat afectiva de les Illes Balears, en aquest cas amb el periodista Paco Tomàs, i tancarem programa en la visita de Marc Rosic, en qui parlarem del seu teatre trans i altres textos no normatius. Com cada setmana, vos recordam, ja sabeu que aquí teniu el vostre abast, el Facebook, també Twitter d'aquest programa, l'adreça @fonsdarmariv3 i en l'etiqueta #fonsdarmariv3. Però si sou gent del directe, un número de telèfon és 971 13 99 00, i si no voleu parlar en directe però voleu enviar-nos qualque suggeriment, qualque proposta, allò que vulgueu, és WhatsApp d'IV3 Ràdio, que és el 646 93 45 01. Aquest cabaret dels dijous avui el farà possible Eva Martínez a la producció, Lluís Fortesa, el control tècnic, i Xisco Nadal a la veu i la direcció. Avui partirem a publicitat amb això que estàveu escoltant, que és Lo Prohibido, un clàssic d'aquest programa que avui recuperam, així que quatre anuncis i tot d'una tornem-nos aquí amb més Fons d'Armari. Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar. Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás. Soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad. Soy lo prohibido.
Fons d'Armari. Xisco Nadal. IV3 Ràdio.
No sé si és cert allò de que la música amansa les feres. Sí, vos puc assegurar que la música ens ajudarà a viure millor aquesta època de temps convulsos. Per això, cada diumenge a les 10 del vespre tenim una cita aquí, a IV3 Ràdio, amb els grans compositors de totes les èpoques. La Ruta d'Orfeu. Un programa per a tots els amants de la música clàssica. Vos esperam.
La Ruta d'Orfeu, a IV3 Ràdio, amb Pere Estelric. Diumenge a les 10 del vespre. Au, va, beu tot d'una que se'n van les vitamines.
A IV3 Ràdio tenim les vitamines que s'han escapat dels sucs que fa ta mare.
T'esperam el divendres a les 6 del capvespre per donar-te el suplement de vitamines que necessites.
Vitamina 3. El suplement de salut d'IV3 Ràdio amb Araceli Bosch.
A cada dia escoltar IV3 Ràdio al 92.7 de la FM.
Cuando llegó era un niño delicado, no quería manchar jugando en el descampado.
Estàs escoltant Fons d'Armari, un programa que combina en tot.
Un aliado. Vivido arrogante, aquel error inocente, llevar en cuerpo de hombre una mujer en su mente. Era un hombre tranquilo, ella una dama valiente. Oh, Manuel Raquel. Manuel Raquel no aguantó. Si quiere el primer invierno.
¿Y continuem aquí a Fons d'Armari en companyia d'en Jaume Fiol, el director de l'AUT, la mostra de cinema de diversitat sexual de les Illes Balears, i sona aquest clàssic de Tantango perquè una de les activitats paral·leles serà la projecció diumenge 13 del capítol Naranja de la sèrie documental Nosotros Somos, el guió de la qual hi va participar el gran Paco Tomás. N'escoltam un fragment.
Queríamos saber su opinión sobre la transexualidad. Transexual es una persona que ha nacido hombre, pero a medida que ha pasado el tiempo se ha transformado en mujer. ¿Qué piensas tú sobre este tipo de gente?
Soy Kim Pérez. He sido profesora de ética y ahora estoy integrada. He vivido una experiencia como transexual muy dura y mi experiencia está marcada por años y años.
Paco Tomás, maestro, molt bon vespre.
Bon vespre.
Encantat de saludar-te, com sempre, Paco.
I saludo a Jaume, també, si està por ahí.
Sí, hola, sí, el Paco, tenim aquí, sí. En Jaume Fiol. Que me gusta cómo sabes tratar bien al poder, eh? És a dir, Xisco, com estàs? Però també m'agradaria saludar a Jaume Fiol, que és director de La Postra. Vengo a hablar de mi libro, tu libro, Naranja, que és aquest capítol que presentareu d'una sèrie molt més àmplia, perquè té tots els colors de l'Arc de Sant Martí, que es pot veure a la plataforma Plays, i ja tothom pot gaudir d'aquests capítols. Sou una de les activitats complementàries i, Paco, una sèrie que no ha deixat de donar-vos sorpreses, alegries i premis.
Sí, sí, yo estoy muy feliz. Y muchas veces hablándolo con César, César y yo somos los César Vallejo, somos los creadores de la serie, César la dirige y yo estoy al frente del guión. Muchas veces hablamos de que a lo mejor este es el granito de arena que hemos dejado nosotros y que otra gente vendrá después y seguirá construyendo sobre eso, porque claro, sobre nuestra memoria histórica es que no había prácticamente nada. La gente la vive y se iba perdiendo, sobre todo la de una generación, y estamos muy contentos de Nosotros Somos y de cómo está funcionando.
Y sobre todo que ahora ya hay material para las escuelas, porque esta serie es ideal para diferentes asignaturas transversales, un momento determinado de esta mar y pasar uno o un otro capítulo para ver dónde venimos, dónde somos y cap a dónde nos agradaría ir.
Totalmente, pero ¿tú crees que hay algún interés en los dirigentes que tienen que llevar a cabo las políticas de educación para proyectar, por ejemplo, esta serie como un contenido obligatorio en un colegio? Ya te digo yo que empezaría a haber problemas con padres, con abogados cristianos, con determinados partidos políticos, y sería un absoluto conflicto. Entonces, eso demuestra que todo lo que cuenta esa serie no es pasado,
sino que es presente.
Claro.
És que m'ha encantat perquè has fet aquest silenci.
Sí, era una pausa dramàtica.
Muy de Lola Flores, que clar, jo ara no sabia com continuar i com afegir res en aquest Parlament. El capítol Naranja.
Però no estàs d'acord?
Sí, sí, que hi hauria problemes, estic d'acord. Ara, que també hi ha tota una nova generació de professors LGTB que s'animen a diguéssim, posar a classe aquest tipus de continguts, estic totalment convençut. De fet, aquí a Balears, jo ara estic pensant en el projecte Aula Oberta que varen fer, per exemple, en Pau Colla, que participarà en aquell ara fa musicals, que farà aquest de Stonewall, que participarà a la mostra Out, que ell va fer un projecte de diversitat afectiva en el seu centre, fantàstic. És a dir, que tu has dit, César, jo possible nuestra pequeña grano de arena. Ara els d'altres, els profes que vegin aquesta sèrie, lo bona que és, aconseguiran crear una platja.
Sí, sí, no, y por supuesto que no podemos compararnos a esa historia que aparece en Nosotros Somos, ¿no? A hace 40 años, ni siquiera a hace 20 años nos podemos comparar. Estamos mejor. Pero el hecho de que hay profesores que lo tienen que hacer, pues casi por una cuestión de activismo, llevar ese contenido muchas veces incluso al margen de los propios directores del centro, de los jefes de estudios. A mí eso me hace que pensar.
No, no serà fàcil, però si no existís aquest contingut audiovisual no el podrien passar a les escoles.
Claro, eso sí.
I per això ara parlem d'aquest capítol naranja, on podrien dir que m'imagino que per això en Jaume Fiol, que és un gran programador, per això ha triat el capítol naranja, que és que se té, continua sent la lletra més invisibilitzada i la que més discriminació pateix. N'hem parlat moltes vegades, Paco, Stonewall, una transsexual va ser la que va tirar la primera pedra i mos hem oblidat molt aviat que un transsexual va posar les rajoles grogues perquè poguessin transitar tot un camí que ens ha donat molta llibertat.
Sí, o sea, creo que tenemos una deuda. Tenemos una deuda con las personas trans, especialmente con las mujeres trans, porque también lo hemos hablado muchas veces y en el capítulo del documental se ve cómo los hombres trans dicen que, bueno, que claro, ellos han subido como un escalafón. Es más duro para las mujeres trans porque claro, ellas como que lo descienden, ¿no? Y es o sea, a mí me parece que tenemos una asignatura pendiente con ellos y una cuestión de agradecimiento con ellos y con ellas porque ellos no tenían armarios, ellas no tenían armarios donde esconderse. Nosotros sí. Nosotros asomábamos la cabeza y decíamos, uy, esto pinta fatal. Pero una mujer trans no tenía ningún armario, ¿no? El armario escupe a las identidades trans fuera. Y inmediatamente son visibles. Y eso significa que inmediatamente cualquier tipo de agresión va a encontrar enseguida la diana en esas mujeres trans, ¿no? Y a ellas no les importaba. Y como no les importaba, se pusieron delante de la policía, porque ya habían recibido muchos palos antes. Y entonces no tenían miedo. Y sucedió igual en Barcelona, en la manifestación del 77. O sea,
sempre han estat a l'avantguarda. Però, Paco, tu entens darrerament que la cosa s'ha tornat com a més crua? Jo veig per Twitter perfils de gent que jo seguia, que jo llegia en el seu moment, com per exemple podria ser Lucía Echevarría, que a mi m'ha al·lucinat la croada personal que du aquesta dona en contra de les dones transsexuals. L'obsessió que ha agafat amb aquest tema, llavors, molt de moviment TERF, que a ells no li agrada que els diguin TERF, és a dir, radicals, però ho són, negant la identitat de tantes i tantes dones transsexuals. Jo és que realment, el que costa ser feliç, i sobretot ser un mateix, com deia l'agrado a todo sobre mi madre, sí, que un piquet t'atreveixes, hagis de tornar a fer una tercera i una quarta lluita, és com si mai s'hagués d'acabar de patir.
Es que yo recuerdo cuando nos empezaron a llegar información del movimiento TERF en Estados Unidos, del movimiento TERF en el Reino Unido también, y lo veíamos como algo muy minoritario y muy de ellos, como que aquí estábamos en otra cosa, ¿no? Y creo que en este mundo globalizado tenemos que estar, o sea, cuando vemos algo que sucede en un país, no debemos pensar que es una cuestión ajena a nosotros. O sea, es muy probable que esa corriente acabe llegando. Y evidentemente ha llegado también a España. Y entonces, todo ese discurso, que yo creo que es un discurso refrendado por mujeres muy importantes y que han hecho mucho por el feminismo en este país, pero que yo tengo la sensación de que dejaron de leer sobre feminismo en el año 87 y no han vuelto a leer nada que se escriba sobre feminismo desde ese momento hasta la actualidad, pues se han quedado en un concepto del feminismo que no es el que se está viviendo ahora, porque la sociedad es infinitamente más compleja e infinitamente mucho más plural. Y ellas se han quedado en un concepto que a mí me parece que es absolutamente antiguo ya y que deberían escuchar más y leer más a Judith Butler, claro.
Judith Butler, que gran, sempre per reivindicar-la, que per cert, que a vegades després m'arrenyen, me diuen, no entenc les coses que dius. TERF, que seria Trans Exclusionary Radical Feminist. És a dir, aquelles feministes que no consideren les dones transsexuals com a dones. No, bàsicament per esclarir conceptes.
I que és un insulto, O sea, que hay gente que piensa que es que estás insultando por decir TERF. No, es que es la definición. O sea, eres una feminista radical que consideras que las mujeres trans no forman parte del movimiento feminista porque consideras que fueron varones, y como fueron varones, vivieron con una serie de privilegios, e incluso en el caso de que no estén no haya una cirugía de reasignación, consideras que el pene, o sea, es una cuestión de genitalidad, impide que puedan formar parte del movimiento feminista, porque hay una serie de opresiones que están ligadas al hecho biológico de ser mujer.
Idò, Paco Tomàs, perquè això no passi, i perquè, com tu dius, han de llegir més Judith Butler i han de llegir més en general, simposis o xerrades o tertúlies, com que fareu, es diumenge al voltant d'aquest capítol naranja, Cuerpos diversos, derechos iguales, dins la mostra Out, serà un bon exemple per lluitar contra prejudicis, i allà tindràs en Jaume Fiol. Jaume, no sé si li vols dir adéu a en Paco Tomàs.
Bueno, que estem esperant-lo ja, de que arribi, de comptar amb ell després d'aquest ajornament, amb ganes de que també estigui César, de poder veure que, bueno, compartir aquest capítol naranja en tot el públic que vengui diumenge, dia 13 de les 12 en el Baluart, que per ser la gent que vengui amb tot el tema de l'aforament ha de fer prèvia reserva, o sigui, miren la pàgina web de la mostra o podran fer les reserves a les cites paral·leles, hem de controlar l'aforament, per tant...
Com se nota que has fet feina a la tele, eh? Perquè fins ara no havies parlat, ja has dit, tinc un momentet i jo he de colar la meva falca perquè la gent sàpiga que hi ha reserva, i bé que han de venir amb mascareta i gel i tot allò necessari.
Ai, y yo quería decir una cosa también, y es,
¿sí?
Bueno, nosotros hemos hecho esa serie, pero lo importante, y también va a estar luego en el coloquio posterior a la proyección, es que las personas trans tienen su propia voz, no tenemos por qué hablar las personas cis por ellos, ¿no? Y va a haber gente, y va a haber personas trans que van a contar su propia experiencia y su punto de vista respecto al documental. Y a mí eso es lo que me parece importante, ¿no? Que durante mucho tiempo quizá las personas cis hemos hablado por las personas trans, y las personas trans tienen su propia voz.
Idò, queda feta aquesta reivindicació. Paco Tomàs, com sempre, un plaer escoltar-te. Mos veiem diumenge, dia 13. Una abraçada. Ciao, guapo. Fiol, no te'n vagis, que te volia fer una pregunta. Clara, Saut, se mostra com aquell poema de Despronceda. Va viento en popa toda vela. Per tant, ja m'imagino que hi haurà una edició quarta, cinquena, sisena, i totes aquelles que se vos plantegin. Tu has pensat fer una retrospectiva? És a dir, recuperar joies de cinema LGTB que moltes generacions, com a Marta Sampas, que no anaven a un videoclub, no han pogut veure?
Sí, ho hem pensat de l'equip. Sí, és a dir, també és això, com som una mostra jo, perquè encara estem un poc acabant de definir-nos, però entenes també amb que nosaltres, jo crec que la tercera edició per nosaltres, independentment de tema Covid, era l'edició d'un vot com de maduresa. Hem arribat a la setmana de mostra, que és el que realment era l'objectiu, després d'anar provant cada setmana, anar ampliant un dia més, per consolidar-ho així, i anar un poc pues, allargant, fer una retrospectiva, perquè no, és una cosa que hem pensat, de poder recuperar alguns directors, algunes pel·lícules que igual se puguin complir X anys que se commemoren, i sí, ho hem pensat.
Idò, per què està a fons d'armari? Per donar-te idees. I avui estrenem una secció amb en Joan Bové, que és el nostre crític de capçalera, i per aquesta estrena han convocat, musicalment parlant, Estela Raval, sí, ara llegia Teresa, era Estela Raval i Los Cinco Latinos, amb el seu Eres Diferente. Joan Bové, benvingut a Fons d'Armari, avui presencialment, que sempre parlem per telèfon, i avui a la fi separats per 2.5 metres, com marquen els cànons, però mos podem veure les cares. Com estàs?
Molt bé, molt bé, moltes gràcies.
Jo ara he fet sonar aquest Diferente perquè tu aquesta temporada, a més de parlar-nos de pel·lis que s'estrenen, com feies fins ara, també posaràs el retrovisor i trauràs de l'armari joies amagades i poc conegudes. Avui començarem per Diferente, una pel·lícula protagonitzada per Alfredo Alaria i dirigida a l'Ali Mon, com diuen en castellà, amb el Luis Maria Delgado, un deliri kitsch que va estrenar-se a l'Espanya de Franco, encara que no sé com, el 1962. N'escoltam una petita mostra.
He dado a mis rondadores las flores de mi balcón. Para ti tengo escondida la rosa del corazón.
sol español y el ritmo peruano del sol español y el ritmo peruano. Yo traigo un carnavaleto, carnavaleto gitano.
Él trae carnavaleto, carnavaleto gitano.
Joan Bobet, dic que jo aquesta peli la vaig veure fa 10 anys a un versió espanyola que presentaven a Cayetana Guillén Cuervo i va ser quan vaig descobrir que existia n'Alfredo Alaria i aquest Diferente. Anem per passes. De què va la peli?
Bueno, en Alberto, que és el nom del personatge principal, és un ballarí d'una família burgesa, acomodada i tal, i aquesta família té, evidentment, previst el futur d'aquest al·lon. No, però ell se sent diferent, però és que, a més, vol dedicar-se a la dansa. I prou, perquè l'argument és així de senzill, ja no hi ha gaire cosa més amb una hora i mitja de pel·lícula.
Clar, que no és tant l'argument, però sí la potència visual de moltes imatges que són allò que demostren que ha esdevingut un clàssic LGTB. Però primer parlant dels directors, jo he dit que va estar dirigida, diguéssim, a mitges, podríem dir, entre en Alaria i en Luis María Delgado, tot i que, segons quin crèdits, només en Delgado consta com a director.
Sí, però en realitat és, la pel·lícula és la idea del ballarí, d'Alfredo Alaria, perquè ell, un ballarí argentí que va fer carrera a Espanya, i aleshores ells es van carregar del guió, del vestuari, de la coreografia, va interpretar el paper principal i per tant l'alma mater de la pel·lícula era ell i no el Luis María Delgado, que va deixar joies autèntiques de la cinematografia espanyola, com per exemple Loca por el circo de na Teresa Raval, que mira per on ha sortit na Teresa Raval.
És que, perdona, que per mi Loca por el circo va ser una de les pel·lis que va marcar la meva infantesa, Mi muñeca se llama Rebeca i tiene cuatro pecas sobre la nariz. És a dir, és que,
no, és que després
aquesta pel·lícula ho té tot.
Sí.
És a dir, és que ets la Pretty Woman de la meva infantesa. Poca broma. Lluís Fortes s'endú les mans en el cap, però som generacions diferents, Lluís, no passa res. Dèiem que aquesta pel·li era un musical, perquè clar, ell era ballarí, molt de números musicals, molt de masclum i argument, però també hi ha molta cançó i molta dansa.
Sí, hi ha més dansa que cançó, realment. Hi ha molts de números musicals que són bastant kitsch. Alguns avui en dia són una mica difícils d'aguantar, però en qualsevol cas són molt espectaculars, molt de cos de ball, molta de gent que balla, i té un punt fins i tot experimental que continua sent interessant. De fet, per exemple, al principi de la pel·lícula, els primers, ara no me'n record, però com a 20 minuts, i això són pràcticament muts, i s'expressen tots a través de música i dansa i imatges. I la música és un poti-poti, de vegades també una mica indigest, de música com a folklòrica, en part sud-americana, en part espanyola, però també de música que veu un poc de Leonard Bernstein i de West Side Story, que en aquell moment era lo más plus, i aleshores fa un sincretisme un poc estrany, però bueno, és sí, interessant
ara,
en aquest punt.
Ara que ho dius, té un punt West Side Story,
sí,
segons quin ball i sobretot la escenografia, sí. I el plantejament ara m'ha vengut en el cap, però aquesta temàtica jo ara ho deia, com ha pogut passar la censura? Perquè clar, ara segons quin ball, el moment aquell que ja està amb un percutor que està com a damunt d'una roca, que està com a perforant-la directament, no fa falta haver llegit a Bruno Bettelheim per veure el simbolisme fàl·lic que hi ha allà darrere. I clar, tot això estan parlant que se va emetre i sobretot se va estrenar la peli a l'Espanya del 62. El Caudillo encara faltaven 13 anys perquè digués sepa el caimán.
No, i no només això, sinó que el protagonista, al moment que és famós del percutor, està mirant descaradament la musculatura de l'obrer. O sigui, és una cosa que és inequívoca. Però, per si això no bastàs, hi ha un travelling sobre la bragueta del protagonista, amb la càmera a l'altura de la bragueta del protagonista, que ja no ho pot deixar més clar. Com va passar la censura? No ho sap ningú, és un dels grans misteris que està investigant el Vaticà actualment. Un censor va escriure: "Como ballet es realmente espléndido, puesto que además el nexo, no sexo, o motivación está magistralmente concebido." I un capellà que sortia, precisament, que estava dins l'equip censor, que sortia de la projecció, va dir: "És la primera pel·lícula artística que he vist en mi vida." Ves a saber que havia vist aquest bon home. Però era la primera pel·lícula artística que veia.
Jo crec que en l'àrea devia haver tingut relació amb qualcun dels... Si no, és l'única explicació coherent que li puc trobar en això. Acaba bé la pel·lícula, sense fer spoilers. Clar, que fer spoiler d'una pel·li del 62 també haurien de revisar els conceptes spoilers.
Sí, no, és una pena que no puguem contar el final, però home, té un final entre espiritual com a místic, fins i tot. Hi ha una comunió directa amb Déu, direm així, i ambigu. Ell demana perdó a Déu, i Déu li contesta. I hasta aquí puedo leer. Déu li contesta i li contesta i no poden dir res més. I aquest final es pot interpretar de dues maneres. Des del meu punt de vista n'hi ha una de més vàlida que l'altra, però es pot interpretar de dues maneres diferents.
Si qualcú mos vol explicar, si qualcú la veu i mos vol contar per WhatsApp, ja sabeu que teniu el número aquí del programa. Ho he dit tan aviat que ara no tinc el número a mà, cosa que s'ha de fer, que era 646-93-4501. Si qualcú mos vol explicar que ha vist la pel·li, ara tu que dius que parlen Déu. Això ve a ser com a La llamada de los Javis, però versió l'any 62.
Sí, sí, més La ferida lluminosa que La llamada.
Però seria... Bé, pues, agarra, són paraules majors. Per acabar, abans de deixar-te partir avui que has vengut, no vull que passis fred aquí, que fa una fretada avui dins d'aquest estudi, no sé per què, però jo tinc les mans congelades. On la podem veure? Perquè, clar, tanta plataforma, tant de seguiment, on la podem trobar, aquesta de diferent?
Aquesta serà una cosa que intentarem fer en aquesta secció, que és dir on es poden trobar aquestes joies o no tan joies, d'acord? Aquesta és molt fàcil, es pot veure a YouTube, és la pel·lícula sencera i és completament de franc.
YouTube... Diferente, Alfredo Alaria, uh-huh. Una pel·li de l'any 62 que va passar la censura, no sabem com. No. Joan Bové, moltes gràcies. A partir d'ara cada dues setmanetes quedam per parlar d'una joia retrobada. Gràcies a tu.
O no tan joia.
Jaume Fiol, que vagi molt bé de la mostra out i res, espero que cada setmana prenguis nota per la retrospectiva de la teva mostra.
Aprofitant la secció d'aquest programa.
Per aprendre, és a dir, com ha de ser. Gràcies, que vagi tot beníssim. Ha arribat el moment d'anar a la segona publicitat i en tornat ja ens acompanyarà Marc Rossic, en qui parlarem del seu recull Teatre Trans i altres textos no normatius. Per ara, una miqueta d'amor callado en dos grandes, com són Rocío Jurado i Falete. Tot d'una tornat.
Por cierto, yo quise retenerte, saber lo que pasaba, pues algo imaginaba de ese amor. Te fuiste sin comentarme nada, y aquí solo quedaba la duda y fue mi error.
TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Aquest cap de setmana orbitarem cançons.
Divendres i dissabte, les ones sonores navegaran en concert.
Des d'Esclaustre de Mó, Tito Fuster i Joan Trias t'acosten al Cranc Festival 2020 a IB3 Música en concert, amb els directes de Manel, Maika Makowski, Maria Jaume i Iana Zafiro, entre d'altres.
Connecta't a l'òrbita d'IB3 Música en concert.
A partir de les 8 del vespre a IB3 Ràdio i en streaming a xarxes socials amb ib3musica.com.
IB3 Ràdio és entreteniment. Estàs escoltant Fons d'Armari, un programa on trobaràs continguts de tots els colors de l'Arc de Sant Martí.
Igual que en un escenari finges tu dolor barato, tu drama no és necessari. Ya conozco ese teatro mintiendo.
I com canta la Lupe, ara vos parlarem de puro teatro. Coma Negra, juntament amb l'Institut del Teatre, acaba de publicar Teatre Trans i altres textos no normatius. Un volum amb cossos i identitats de gènere que defugen la normativitat i protagonitzat per individus que no encaixen en una societat vestida des del privilegi heteronormatiu. En parlam amb el seu autor, Marc Rossic. Marc, benvingut a Fons d'Armari.
Hola, com anem? Bona nit.
Encantat, encantat de saludar-te. Jo ara fa un moment parlava amb els organitzadors i presentadors de la mostra Out que si han de fer, que, de per què, quin sentit té una mostra de diversitat afectiva com ets Out. Si han de fer un volum de teatre trans, vol dir que el teatre convencional no reflecteix com tocaria la diversitat de gènere?
Bé, de fet és una... és una estranya flor aquest volum en el fons, perquè realment la temàtica trans, la temàtica queer, no, veritablement està molt poc representada en els textos teatrals i en el fons és una gran alegria que s'hagi pogut publicar aquest volum que recull doncs totes és una estranya flor, no se'n troben gaires de normalment tot el teatre que es publica és normatiu, sí que hi ha algunes obres on reflexen algun personatge més queer o més trans o més, no, però com a centre de la temàtica no s'havia fet mai, i està bé que justament jo, que amb una qüestió que, no ho sé, la vida teatral m'hi ha portat, no?, de que he acabat fent un seguit d'obres on aquesta temàtica hi és present, doncs que les haguem pogut recollir totes en aquest volum i que serveixi de precedent, no?, perquè justament aquestes històries, no, d'una banda perquè totes les persones que són trans, no, puguin trobar-se i emmirallar-se en ficcions on ells són representats, que és una cosa que no passa normalment, i on ells són representats no de manera caricaturesca o farcesca, no sé com dir-ho, sinó veritablement parlant de coses que els preocupen i de temàtiques que els poden tocar a la fibra i que pensen, no, en què vol dir, no? És a dir, justament els que estem fora de la normalitat sempre busquem, no, que aquestes nostres vivències que no són dins d'aquesta normalitat doncs puguin ser reflectides dalt d'un escenari, en una pantalla, per no sentir-nos tan sols en la nostra identitat, no?
Tu parles que aquest llibre és una flor rara, per difícil de trobar, no per estranya, però també que un autor aconsegueixi concentrar a un llibre quatre obres en la mateixa temàtica, això ja indica un interès, i sobretot és interessant poder llegir Mar Rosic, que des de quatre perspectives diferents, des de quatre caires, ens explica aquesta realitat no normativa. De fet, són quatre obres: Ocaña, Reina de las Ramblas, Limbo, de Tritons i Sirenes, ja a mi només escrivió Tennessee Williams. Totes interessantíssimes, però clar, jo de tots, que més m'ho sona a Verocanya, de Babitza, pel·lícula de Ventura Pons, m'imagino que també quan un fa teatre trans o el manco recordant les figures, diguéssim, els precursors o els valents que se varen atrevir a ser ells mateixos per primera vegada, era un poc obligat ser en català a fer Ocaña, o no?
Sí, de fet és un personatge que em persegueix, no? De fa temps, una de les meves primeres obres que vaig fer al Teatre Tantrantan a Barcelona es deia Copi i Ocaña en el Purgatori, que era una estranya trobada entre aquests dos grans travestis, per dir-ho d'alguna manera, que eren Ocaña i Copi. Copi, el dramaturg argentino-francès, que sempre es travestia de dona, etc., i que, per exemple, al Teatre Lliure han fet moltes obres d'ell. I clar, és una de les primeres obres meves que potser vaig escriure fa 15 anys, no? I ara, de cop i volta, anys després, doncs, he escrit una nova obra que a més a més estem molt contents perquè han guanyat el Premi de la Crítica de Barcelona al millor espectacle musical. De fet, vam fer tres funcions a la Sala Beckett ara fa un any just, i després vam tenir en temporada al març a la Seca, a l'escenari Joan Brossa, però justament l'endemà de l'estrena vam haver de tancar la barraca per culpa del Covid. Però malgrat això, malgrat que només hem fet quatre funcions, doncs vam aconseguir el Premi de la Crítica al millor espectacle musical, i això ens omple de molta alegria, malgrat la pena de que encara hem d'ensenyar al públic l'obra com voldríem, no? Però en el fons és un homenatge a aquest gran precursor, no? Com dius tu, que va obrir camí en tot el col·lectiu, no? Diguem que dins del volum que es diu Teatre Trans i altres textos no normatius, Ocaña seria el text no normatiu, perquè en el fons el que és queer i no trans, no? Així també el text A mi només escriu Tennessee Williams, no sabem, jo crec que és trans i queer, i els altres dos, Limbo, que vaig fer per a la companyia de la Clara Pella i l'Ariana Pella, Les Impossibles, no?, i que va estar 4 anys o 5 de gira, sí que és de temàtica trans, clarament, és sobre l'Albert, que havia sigut Berta, no? I com aquest noi trans viu els dilemes que té, sobretot davant la patologització a aquesta costa, no? La
paraules complicades.
Que justament és un dels estigmes, no? de la cosa trans, de pensar que el trans és un malalt, quan en el fet és la seva no normalitat no és malaltia, no? I que a més potser no cal que passi, no cal que passin pel quirògraf o pel quiròfan, o no és de manera obligada, no? Per l'escriptura de Limbo vam comptar molt amb el suport de dos activistes trans molt potents, com són el Miquel Missé i el Pol Galofré, no? Que ens van oferir la seva experiència per convertir-la en un espectacle que era multidisciplinar, no? Però en el fons totes les peces que hi ha al volum són molt multidisciplinars i de la frontera i gens normatives,
idò,
no?
Ara que has
de barreja
dit,
de gèneres,
idò, Marc,
de barreja
ara que has
de
dit,
llengües...
Ara que has dit frontera, t'he de dir adéu, perquè és que són les 21:59 i 20, i només he de dir adéu, però m'ha agradat perquè en tres preguntes m'has contestat tot allò que necessitava. A partir d'ara m'apuntaré en el telèfon. Marc Rosic, el rei de la síntesi. Ets un entrevistat fantàstic. Perquè no ha quedat res per dir, Marc. Parlam aviat, ja està tot escà teva. Una abraçada molt forta, gràcies, guapo.
Una abraçada
guapo.
Ben forta.
Ciao, adéu. I fins aquí el programa d'avui. Gràcies a Eva Martínez i a Lluís Fortesa per la feina d'avui. I bon, esperam a tots dijous que ve amb més fons d'armari. Ara una miqueta de Nina Simone per tancar vespre i que seu feliços. Adéu.